Tenim a Meritxell Batet, que, com sabeu, ministra del govern de Pedro Sánchez, cap de llista d'aquestes eleccions. Quan són 9:45, ens atén per poder valorar amb ella els magnífics resultats del PSC. Segona posició, Catalunya, amb 12 diputats, 5 més que en les últimes eleccions. Ha obtingut gairebé 1 milió de vots. Esquerra Republicana ha superat aquest milió, però han estat frec a frec. Un bon resultat pel PSOE de Pedro Sánchez en el conjunt de l'Estat, amb 123 diputats. Meritxell Batet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Ha dormit bé? Sí, no?
Molt poc.
Sí, molt poc.
Però bé.
Ara estàvem valorant l'escenari que s'obre al PSOE de Pedro Sánchez amb aquests resultats. I deien aquí a la taula d'entrada que no sabrem res fins que passin les eleccions del mes de maig. Coincideix?
Home, jo crec que ara per ara tot és molt precipitat, no? Amb prou feines estem, això, gaudint d'aquest triomf. Crec que ha estat molt important haver pogut guanyar aquestes eleccions generals, perquè suposa un fort recolzament a la gestió de 10 mesos, no? Hi ha una manera d'entendre la política, també. Crec que això és important. I efectivament, vull dir que hem tret 123 diputats. Nosaltres volíem, i ho hem dit durant tota la campanya, que el nostre objectiu era governar sols, governar comptant amb tothom, parlant amb tothom, però sense dependre de ningú.
Aquest és el punt de partida, Meritxell Batet?
Jo crec que aquest és el punt de partida. Evidentment, s'ha de parlar molt, hem de fer moltes anàlisis. Jo avui mateix tinc executiva aquí del PSC, però també aquesta tarda es reuneix l'executiva federal del PSOE, i evidentment doncs és el propi president del govern qui ha de marcar el rumb. Però crec que l'enorme recolzament, l'haver guanyat gairebé 40 diputats més per el grup parlamentari socialista, doncs fa que clarament el govern surti molt, molt reforçat.
Sí, el que passa és que una de les coses que necessita Pedro Sánchez per tenir una estabilitat i afrontar les múltiples crisis que té el govern d'Espanya, no únicament la de territori, la de la pobresa, la de la desigualtat, la situació de lluita contra la corrupció, contra les clavegueres de l'Estat, el desprestigi de la justícia, és a dir, n'hi podria dir moltíssimes, necessita un govern estable, i precisament la inestabilitat és el que l'ha abocat a unes segones eleccions. No sembla molt intel·ligent intentar fer un govern a precari, no?
No, això sens dubte. És a dir, que nosaltres volem un govern sòlid, un govern amb garanties de tenir unes majories parlamentàries més o menys estables i per assumir tots aquests reptes, no? Nosaltres els tenim bastant diagnosticats, els tenim bastant definits, hem posat les bases aquests 10 mesos per alguns d'ells i vam deixar a mitges uns pressupostos generals de l'Estat, justament, que incluïen moltes d'aquestes qüestions, també. I, per tant, el que volem fer és reprendre el més ràpid possible aquestes polítiques socialdemòcrates, que són les que ens permetran sortir de la crisi econòmica i de la crisi social, perquè crec que de les dues hem de sortir alhora, i el que no pot ser és que hi hagi molt creixement econòmic, però només acabi beneficiant uns quants, i, per tant, aquesta és una de les màximes prioritats. I sobretot això, jo crec que Europa també se'ns ha mirat amb alegria i també han celebrat aquests resultats electorals. Crec que en aquests moments en Pedro Sánchez no és només un líder socialista espanyol, sinó que d'alguna manera també està exercint un lideratge de la socialdemocràcia europea imprescindible per la recuperació conjunta de tots els estats membres de la Unió Europea.
Vostè ho ha dit, la Unió Europea estarà mirant si Pedro Sánchez és capaç de liderar una solució política a un conflicte que està judicialitzat. Precisament una de les coses que s'estarà mirant des de la Unió Europea és com planteja el PSOE aquest diàleg del qual ha estat parlant tant, perquè és evident que és una pedra a la sabata per la Unió Europea tenir la unitat territorial d'Espanya en qüestió. Per tant, aquests són uns deures que haurà de fer ara Pedro Sánchez seriosament, i és el que li demana Units Podem, una taula de diàleg.
Bueno, sens dubte, la nostra aposta des del primer moment va ser diàleg dins la llei.
Sí, però ara ja s'ha de traduir això, eh?
Sí, té una traducció bastant senzilla, és a dir, l'ordenament jurídic és conegut per tothom, el marc constitucional i estatutari és conegut per tothom, i nosaltres apostem per aquest diàleg s'ha traduït, durant aquests 10 mesos, s'ha traduït en la constitució de totes les comissions estatutàries. S'han arribat a molts acords en aquestes comissions estatutàries. Hem generat una agenda institucional de normalitat impensable amb governs del Partit Popular, i crec que ha estat l'inici d'un rumb i d'un camí que no hauria de tenir tornada enrere.
Sí, però
el que hauríem de fer és continuar treballant en això. Però fixi's
però que vostès també hauran de llegir, senyora Batet...
Sí, que... només una darrera reflexió, perdó. La Unió Europea, sobretot, pel que ens estava mirant i pel que estaven preocupats, era per l'extrema dreta, perquè aquest sí que és un mal que recorre Europa, és una amenaça real, i que un país com Espanya, no, de les dimensions que té Espanya, que en aquests moments estava marcada, tenia un govern marcadament molt europeista, no només pel seu president del govern, sinó per la pròpia composició del gabinet, podria haver-se decantat i de cop i volta que l'extrema dreta estigués governant un dels països més grans de la Unió Europea. I aquesta preocupació hi era amb molta intensitat.
Segur, però també la Unió Europea llegirà que l'increment del vot independentista és de més de mig milió de vots respecte a les eleccions generals anteriors, i també llegirà que el País Basc, el PNB, té un escó més i Bildu els doble. I, per tant, que la solució també ha de venir per afrontar de cara el repte territorial que vostès en diuen així, que té en aquests moments Espanya. Esquerra i Junts per Catalunya no renuncien al referèndum d'autodeterminació, i això és el que ens han estat dient. Passaria per posar damunt la taula, com a mínim en la negociació, el referèndum d'autodeterminació, Gabriel?
I tant, és que nosaltres ho hem dit des del primer dia, és que no només és una proposta nostra, és una proposta que aglutina entre el 78 i el 82% de la població de Catalunya que vol votar.
Nosaltres som allà on érem, som amb el discurs de l'1 d'octubre. Les nostres condicions, el Pedro Sánchez les coneix perfectament.
I, per tant, això apareixerà en la negociació, Meritxell Batet. Com a mínim una taula de diàleg, que és el que demanen els comuns.
Bueno, jo crec que cada partit ha de decidir quina és la utilitat dels seus diputats i diputades i quina és la utilitat dels seus representants. És veritat que Esquerra Republicana ha obtingut un resultat molt bo, té 15 diputats, i el que ha de decidir és a què van aquests 15 diputats a Madrid i què és el que volen fer en el Congrés dels Diputats. Si volen bloquejar la governabilitat o si volen contribuir a aquesta governabilitat. Jo crec que la pregunta que ens hem fet durant la campanya de què és el que van a fer a Madrid i si és a bloquejar o si és a contribuir decididament a millorar la vida de la gent...
Sí, però ells els hi demanen una taula de diàleg, senyora Batet.
Bueno, jo durant aquests 10 mesos el que he vist és que hi ha hagut moltes taules de diàleg. Hi ha hagut, insisteixo, des de la Comissió Bilateral, la Comissió d'Infraestructures, la Comissió d'Afers Econòmics, i no només això. Nosaltres hem obert una comissió en el Congrés dels Diputats d'avaluació i modernització de l'estat autonòmic, on el que vam fer va ser obrir aquesta comissió perquè totes les forces polítiques amb representació parlamentària poguessin participar i, per tant, aportar la seva visió i la seva anàlisi de quina era l'avaluació d'aquest estat autonòmic, quines eren les febleses, per on podien tirar i quin era el seu model, en definitiva. No han participat en aquesta comissió ni Esquerra Republicana ni el PDeCAT.
Quan en Comú Podem, quan Esquerra i quan Laura Borràs de Junts per Catalunya els hi diuen taula de diàleg multipartita per parlar d'una solució política a Catalunya, ja sap a què s'estan referint. És a dir, els oients que l'estan sentint saben que vostè sap perfectament a què s'estan referint. Entenc que busqui alternatives de resposta, però no estem parlant d'això.
Bueno, jo no menysprearia una comissió parlamentària, tampoc menysprearia una altra cosa que justament ha potenciat el PSC, que va ser una taula de partits aquí a Catalunya, perquè crec que el diàleg ha de començar amb molta intensitat entre els partits catalans, perquè crec que cal refer consensos primer a casa nostra, primer a Catalunya. I tampoc s'ha aconseguit que totes les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya participin en aquesta mesa. Jo crec que tots tenim aquesta responsabilitat. Només amb la concurrència de totes les forces polítiques podrem començar a avançar cap a una solució. que no serà fàcil, evidentment, i aquest serà el nostre objectiu. Ho ha estat durant aquests mesos i ho continuarà sent. És a dir, que mai no hem negat la crisi territorial i mai no hem negat que sigui justament un problema polític que requereix solucions polítiques.
En qualsevol cas, miri com ha deixat de clar aquest panorama, Meritxell Batet, les coses dels 48 escons, si el PSC, diguéssim, no hagués virat del dret a decidir a la posició d'ara, d'aquests 48 escons, només 7 escons estarien fora de la lògica d'un referèndum pactat amb l'Estat. D'aquests 48, només 7. Si el PSC, evidentment, també hi donés suport, que són aquests 12 escons dels socialistes. El panorama és més que clar, no?
Bueno, jo insisteixo en una cosa, que és que un referèndum d'autodeterminació no resol absolutament res. Només ens serveix per contar-nos i al final per intentar buscar un desempat a què? A un, a dos, a tres? Nosaltres ho hem dit i ho continuarem dient. L'objectiu ha de ser votar un acord, no una ruptura. I, per tant, el que hem de fer els partits polítics és treballar, i aquesta sí que crec que és la nostra màxima responsabilitat, treballar per buscar aquests consensos que s'han anat trencant al llarg d'aquests anys. I, per tant, reconstruir aquests consensos que mostrin una transversalitat i la pluralitat de la societat. Crec que aquest ha de ser el màxim objectiu i la màxima prioritat que hauríem de tenir tots els partits polítics. I en tot cas, el Partit Socialista la té.
Veurem com evolucionen les negociacions. Meritxell Batet, moltíssimes gràcies, moltes felicitats per aquesta victòria, doble victòria també per Meritxell Batet, segona força després d'Esquerra Republicana, i en el cas d'Espanya, 123 escons, que amb les sumes d'altres formacions polítiques i sense els independentistes arriba als 175 escons amb possibilitats d'una investidura en segona volta. Que tingui un molt bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.